Bon dia, Elisabet.
Bon dia, Joan. Estem preparades amb nous continguts?
Doncs som-hi, l'Ofici d'Educar, com cada diumenge.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Els meus fills ara tenen 4 i 5 anys, per tant, en el confinament pur i dur eren molt petits, i hi ha moltes coses que ni recorden, simplement s'han anat adaptant. Tot i això, crec que sí que hi ha tota una generació que segur que la pandèmia els ha afectat, però encara no sabem ben bé com. Jo crec que són una generació que no estan aprenent de la mateixa manera que hem après els altres, a socialitzar, a coneixements. Ara, per exemple, amb l'electroescriptura, no veuen les cares de les professores, ni com somriuen, riuen ni com pronuncien una paraula, i això crec que ha de marcar d'alguna manera segur. Pel que fa a tenir més por d'acostar-se o no a algú, de tocar algú, crec que quan estàvem tancats i vam començar a sortir de casa, sí, que els hi veies, no?, que els hi feia por a relacionar-se molt, o que si algú se'ls hi acostava molt fins i tot s'apartaven, però que això ara ja ho han desaprès. Ara fa temps que abracen amb tranquil·litat i juguen amb tranquil·litat, però sí que em fa por que els pot sortir més endavant.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Marta parlant-nos de l'impacte de la pandèmia en els seus fills petits. El confinament i tot el que ha vingut després ha passat factura, sobretot els més petits, que tot i que no parlen o no es queixen, no vol dir que no els hagi afectat. N'hi ha que són més esquerps i que no han viscut cap altra realitat que la de la pandèmia. Avui, en motiu de la Marató, posem el focus en la salut mental de la petita infància i en parlem amb...
Alicia Álvarez, directora assistencial de la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Núria Beà, pediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Aina Cabau, educadora d'Escola Bressol de Barcelona. I sentirem també la Carol Aranda, mestra de cicle infantil de l'Institut Escola Catalunya de Sant Cugat. I Anna Castro, coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. Acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La crisi de la Covid s'ha plantejat des d'una mirada capitalista i adultocentrista. Gus Bas.
Avui a l'Ofici d'Educar, la salut mental de la petita infància. Benvingudes Alicia, Núria i Aina. Començarem per l'Aina Cabau Vallverdú. Fa més de 15 anys que treballa en petita infància i és educadora d'Escola Bressol de Barcelona i estudiant de grau de psicologia. Escriu l'Aina al Diari de l'Educació. Se'ns demana que donem el 100% amb la petita infància, però tal com està estructurat, tots sabem que si no donem el 200%, això no funcionarà. Els infants no estaran bé i les seves famílies tampoc, i donem aquest 200%. A criatures d'entre 4 mesos als 3 anys, molt dependents, en moments evolutius molt diferents, que encara no han adquirit el llenguatge per expressar-se i comunicar-se. Ho comencen a fer passats els 2 anys, estan aprenent a gestionar, canalitzar i expressar les seves emocions i necessitats. I pel mig de tot això hem tingut la pandèmia. Aina, benvinguda. Des de l'observació del dia a dia de les criatures, com la pandèmia ha afectat a la petita infància en els diferents moments que hem viscut, el confinament, el post i aquest curs?
Bon dia. Doncs, a veure, la pandèmia jo penso que ha afectat a tots els infants i a uns més que d'altres, no? Aquelles famílies a qui l'Escola Bressol els ofereix doncs, una oportunitat que no poden tenir a casa, per desgràcia, doncs, les famílies que tenen pocs recursos jo crec que són els que n'han sortit potser més mal parats, però en tot cas ha afectat a tothom. El confinament, quan van tancar les escoles, se'ls va donar missatges contraris al contacte físic, no? Se'ls va treure la relació social, les interaccions que es produïen diàriament a l'escola. I, a més, els infants no només ho van patir, com si diguéssim, en l'àmbit de les escoles, sinó que també a casa, en el seu dia a dia, doncs, amb els familiars, els avis, els amics de la família. Aleshores, crec que totes les famílies doncs, han viscut situacions molt delicades, en ambient d'estrès doncs, de forma prolongada, amb molta por, amb incertesa, ja sigui... doncs, relacionades amb la feina, amb la por a malaltir, en molts casos doncs, amb la pèrdua de familiars i el dol que no s'ha pogut desenvolupar amb normalitat, el teletreball i la conciliació, tot plegat, doncs, les famílies han hagut de sostenir una situació molt, molt angoixant i vulguis que no, doncs, crec que sí o sí s'ha hagut de patir. Després, sobre el postconfinament, no, van obrir les escoles i quan van obrir ho van fer doncs, amb una ràtio molt més baixa. Es va poder rebre millor els infants i van poder fer una atenció més individualitzada. En aquest sentit, en el meu cas jo treballava amb infants de 2 a 3 anys i n'hi havia 20 dels 20 podien venir 10 i, en concret, a l'escola on jo vaig treballar, dels 10 que podien haver vingut, en van venir la meitat. Per tant, jo vaig ser molt conscient que realment la por estava molt, molt, molt present i que les famílies, com a última opció, els portaven a l'escola, però la relació social la volien tallar. I se'ns va dir doncs, que vigiléssim molt amb el contacte físic. Jo, personalment, en cap moment em vaig plantejar la idea de mostrar-me distant i vaig abraçar doncs, quan feia falta, perquè bueno, crec que aquesta feina doncs, és impossible mantenir una distància amb ells i bueno, ja que cal com molta presència i encara més doncs, tornant d'una situació tan delicada com d'aquella.
De fet, dius, Aina, que no has vist cap infant que no vulgui una abraçada. Com els veus emocionalment i fins a quin punt creus que han normalitzat o no la situació?
Doncs crec que els nascuts durant el confinament o els que l'han viscut ja tan petits deuen haver tingut menys relació amb els altres infants i adults, i això és així. Aleshores, sí que és veritat que personalment a mi no m'ha semblat que no volguessin contacte físic. Jo parlo dels infants doncs, de 0 a 3 anys, potser una altra educadora sí que s'ha trobat amb una altra realitat en aquest sentit, o potser es nota amb els infants més grans, però no és el meu cas. I sí que després de parlar amb companyes vam notar, sobretot després de tornar al confinament, canvis en el joc i en les interaccions amb els altres infants. És a dir, que quan van tornar del confinament semblava com que havien d'aprendre de nou a jugar, a interactuar amb els altres. I crec que sí que deuen haver normalitzat bastant la mascareta. Molts han nascut ja veient-les. I les conseqüències, doncs, jo crec que es deuen començar a veure i s'aniran veient més a la llarga, perquè també la mascareta ens ha privat a les educadores doncs, a complicar molt el tema del llenguatge, per exemple, que no es vegi la boca, a dificultar el seu aprenentatge, també complica el poder fer el vincle, ja que es perden doncs, tota una part gestual o el nostre somriure, que és molt important, i també ens dificulta a l'hora de marcar límits, que són molt necessaris en aquesta etapa. I bé, doncs és més difícil perquè hi ha una part de l'expressió facial que s'estan perdent. Però bé, suposo que ho deuen haver normalitzat i també estan normalitzant, jo crec, tenir menys contacte social en general. Però bé, ells no han viscut la situació anterior a la pandèmia, per tant, caldrà veure què passa.
Dius, Aina, que una de les lliçons de la pandèmia hauria de ser reduir ràtios perquè les que tenim ara són un escàndol. Què proposes? I d'una banda també escrius també que no es posi remei a la situació lligat a això i ni tan sols sentir-nos escoltades ens genera frustració i això recau en la nostra salut. És a dir, com es pot preservar la salut mental de les educadores de la petita infància? Les dues coses. Què proposes i com protegir aquesta salut mental?
A veure, les educadores necessitem que se'ns escolti, que es validi com ens sentim i fa molts anys que ho estem explicant. També ha de quedar clara una cosa i és que reclamem. El que reclamem és per millorar l'atenció a la petita infància i al cap i a la fi aquesta millora que demanem està directament relacionada també amb l'impacte que té sobre la nostra salut mental. Per tant, la ràtio, millorar la ràtio i posar més recursos és un tema que creiem molt urgent des de fa molt temps pels infants en primer lloc i després doncs, també per no desgastar-nos tant a nosaltres que al final, al cap i a la fi, som qui els cuidem. I també és una qüestió de prendre seriosament el tema. Estem parlant d'infants de 0 a 3 anys, que sabem que és una etapa crucial i que doncs, aquesta baixada de ràtio o l'afegir més recursos doncs, és molt necessari. I sobretot això doncs, per millorar la qualitat de l'atenció que els donem als infants. No? Que si una de les funcions de l'escola Bressol és la de poder detectar com abans millor doncs, els signes d'alerta no? o els trastorns en el desenvolupament dels infants, doncs per això cal observar-los molt i hem d'estar molt presents. I això doncs, no ho podem fer bé si tenim tants infants a l'estança.
Que, de fet, en d'altres països europeus és molt diferent.
Molt diferent, sí. Hi ha una diferència abismal.
Unes 16.000 dones no haurien d'abandonar el mercat laboral i 20.000 no s'haurien de reduir la jornada si tota l'etapa d'Escola Bressol fos gratuïta, això segons la Cambra de Comerç. El grup de grans infants de 2 anys de l'Escola Bressol serà gratuït a partir de l'any vinent i el govern treballa perquè ho sigui tota l'etapa més endavant. Què més demanaries per l'Escola Bressol, Aina? Posats a demanar. Vinga.
Val. A veure, això també, jo, la meva opinió, la veritat, no sé ben bé què dir al respecte del tema de la gratuïtat, que van treure com un titular i no l'han explicat gaire bé i no han explicat ni com ho pensen dur a terme, i genera una mica de desconfiança. Però posats a demanar, jo crec que abans de fer això cal que hi hagi oferta per tothom, que les escoles Bressol siguin accessibles per tothom i també que es millori, doncs, bueno, el que deia, no? que es millori l'atenció a la petita infància. Després hi ha que vagin al següent pas. I el que jo demanaria per l'escola bressol, a part del que ja he dit, no? Millorar la ràtio, més recursos per millorar l'atenció que els dona i poder detectar, doncs, com abans millor, trastorns del desenvolupament o signes d'alarma, jo demanaria, posats a demanar, doncs, que hi hagi especialistes, com ara crec molt important la figura d'una psicòloga, que formi part de la plantilla, no que n'hi hagi una que ens fa una visita cada no sé quants mesos, sinó algú que estigui allà present i que conegui els infants, que els vegi dia a dia i que estigui allà per ells, també per les educadores, per la directora i també per les famílies.
Aina, què has après de les teves criatures en temps de pandèmia? Sempre aprens coses, no? Però què diries que has après ara?
He après que no importa com, però l'amor sí o sí el reben i que l'expressen, encara que hi hagi mil barreres entre mig.
Això vol dir que el coronavirus no ha trencat aquests vincles amorosos entre els educadors i les criatures, no, Aina?
Jo crec que s'ha fet més complicat d'arribar-hi, com si diguéssim, també pel fet que les famílies no han pogut estar tan presents a l'escola bressol i això ha estat també un problema. Però sí, que amb molta organització i amb molta feina al darrere s'ha pogut organitzar i sí, s'aconsegueix que les famílies, doncs, que l'escola bressol no sigui el que era, però que pugui convertir-se en algú on les famílies se sentin més o menys a gust i que els infants estiguin bé.
Doncs Aina Cabau Vallverdú, educadora d'Escola Bressol de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver participat a l'Ofici d'Educar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sol solets, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solets, vine'm a veure. També.
Per cuidar i per acompanyar la petita infància en la gran quantitat d'aprenentatges que fan, cal una gran presència. Aina Cabau.
La Carol Aranda és mestra d'infantil de l'Escola Catalunya de Sant Cugat i ens explica com ha afectat la pandèmia als seus alumnes.
En el confinament, els infants es van veure obligats a estar cadascú dins l'entorn que tenia a casa, condicionats molts cops per la disponibilitat dels pares, que havien de teletreballar i d'això depenia en molts casos de si els alumnes es connectaven o no amb els seus grups. Després de 6 mesos a casa, entre el confinament i les vacances, van veure en general que els va costar una mica més l'adaptació al nou curs, a les rutines i als companys, sobretot aquells infants que no van poder continuar creant el vincle a través de les videotrucades que es feien amb els seus grups. També vam notar que els nens i les nenes tenien molta dependència dels seus cuidadors i amb això més tendència a tenir un joc més individual i egocèntric. De totes formes, els infants segueixen buscant molt el contacte físic i emocional de l'adult que l'acompanya. La tornada a l'escola dels més petitons va ser ben rebuda per tota la comunitat educativa, mestres, pares i alumnes. Jo personalment crec que en casos així és molt important fer possible que l'escola romangui oberta, ja que no tots els infants s'han trobat amb un ambient agradable a la llar. Molts d'ells han hagut de conviure amb ambients més hostils. Crec que els nens i les nenes tenen una gran capacitat de resiliència i s'adapten ràpidament a les situacions que els venen imposades. Espero que amb el temps no ressorgeixi cap conseqüència greu d'aquesta època de tancament social.
Avui a l'Ofici d'Educar, la salut mental de la petita infància, n'hem parlat amb l'Aina Cabau i ara en parlem amb l'Alícia Álvarez, psicòloga especialista en primera infància i directora assistencial de la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la Universitat de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Diu l'Alícia Álvarez que pels petits nascuts just abans o durant la pandèmia, un any o dos, aquesta és la seva realitat i s'han adaptat al que han viscut i quan la situació va afluixar vam dir als petits que s'havien d'adaptar a la normalitat d'abans, però atenció, ells no la coneixien. Per ells la normalitat era veure tothom amb mascareta o no veure els avis i necessiten un temps per processar els canvis i alguns els pot costar una mica més. Per exemple, hi ha casos, explica l'Alícia, d'infants que ara no es volen apropar als avis si no porten mascareta. Alícia, benvinguda. Com els podem ajudar a adaptar-se a aquesta normalitat que no coneixen?
Hola, Elisabet. Doncs, com qualsevol canvi, això és un procés i als canvis costa adaptar-se, no? I llavors els hem d'explicar molt bé què hem de fer ara, per què ara sí que podem atansar-nos a la gent, per què podem sortir a jugar al parc infantil o per què ara, de cop i volta, podem estar amb molta gent. Potser són nens que a casa seva no han vist més de 4 o 6 persones i ara, de cop i volta, potser fan un sopar de Nadal amb un munt de gent a casa, no?
Un infant que està just aprenent a parlar no pot dir com se sent, just està aprenent a posar nom al que sent. D'aquí dius, Alicia, que és molt important la prevenció i que els currículums es treballi la intel·ligència emocional. Com els poden haver afectat, per exemple, les mascaretes que porten els educadors?
És una de les coses que deia l'Aina, no? L'expressivitat facial dona moltíssima informació i sí que jo crec que, bueno, que tots els educadors, tota la gent que treballa en petita infància, ens hem posat molt èmfasi, no?, amb l'entonació, amb la forma de dir les coses, amb intentar que l'expressivitat d'alguna manera també els hi arribi. Però és cert que, evidentment, s'ha perdut una part. Llavors, nosaltres a casa, doncs, bueno, tot el que seria, que hauríem de fer igualment, no?, treballar aquesta intel·ligència emocional, recolzant la feina que fan les escoles, donar-los, ampliar-los el rang d'expressivitat, pues, treballar amb fotos, que vegin diferents gent fent diferents tipus d'expressions i poder-los explicar què passa.
Clar, hi ha una part que en parlàvem tu prèviament, que serà no apresa, és a dir, que l'hauran apresa a casa, però que no serà apresa a l'escola. De fet, durant el confinament els nens van patir un gran estrès anormal que ha afectat totes les àrees del neurodesenvolupament, el moviment, la relació social, el joc o l'aprenentatge, i que, dius tu, se'ls ha d'acompanyar si no volem que emmalalteixin. Què t'has trobat a la consulta en relació a la petita infància?
Doncs hi ha canvis en, per exemple, control d'esfínters, nens que o l'han aconseguit abans o que no l'han arribat a aconseguir en el moment evolutiu que tocava, o nanos que l'han perdut, i estem parlant una mica més grans, ja de 3 a 6. També pors que s'han mantingut, que poden donar peu a alguna fòbia, a alguna cosa com més greu, no? Coses que ens espanten més, habitació, sobretot al principi del desconfinament, habitacions importants. Bueno, sí que s'han vist augments d'irritabilitat, augments a vegades d'aïllament, coses que apuntaven també l'Aina, no?, que els hi costa més relacionar-se amb els iguals.
Com podem identificar una criatura petita que alguna cosa no va bé i que ens hem de preocupar? Perquè nosaltres sempre estem si ens hem de preocupar o no, no? Perquè tu dius que quan veiem conductes que ens alarmin, el nivell de patiment serà de fa temps i potser elevat, no? Perquè, clar, aquesta dificultat en posar paraules, no?, el que estic vivint.
Exacte. Bueno, perquè com que, a més, nosaltres intentem identificar des de la nostra posició d'adults, no?, i intentem identificar les coses que ens passen a nosaltres, però, clar, els nens tenen una altra forma de manifestar el seu malestar totalment diferent, no? Potser, per exemple, un exemple que la depressió, no?, que és algo que està bastant estès, que tothom podria pensar en un adult, els signes que hauria d'identificar. Bueno, doncs en un nen petit potser veiem més irritabilitat que no tant aquesta tristesa profunda, i a més que no ens ho sabran dir, no? Potser veiem, hauríem d'estar atents, doncs, que deixin de fer coses que abans feien, o, per exemple, si perden alguna habilitat que havien adquirit, com que facin passes enrere, això ens hauria de fer saltar les alarmes, que no vulguin jugar, qualsevol tipus de canvi en els hàbits alimentaris, aquestes petites coses, hem d'estar alerta. Això vol dir que estan malalts? No, vol dir que ens hi hem de posar per evitar que s'hi posin.
Perquè com ho podem... És a dir, si detectem aquestes coses, que sobretot tu dius no hem de patologitzar ni alarmar-nos, com ho hem d'abordar?
El consell primordial seria consultar un especialista. A un especialista en petita infància i no perdre la fe. Vull dir, a vegades el més important és trobar un bon professional, no qualsevol professional, no? I no tenir por, perquè el fet de consultar un professional no vol dir que ja passi una cosa molt greu. Estem fent prevenció, igual que ara ens estem tots posant la vacuna, no? Doncs la vacuna a nivell cerebral és conductual o de pautes i, per tant, ens hem de posar.
Una de les coses que expliques és que expressen, fins a quin punt ells expressen o no, parla dels adults que estem al seu voltant, no? En el sentit, on vas parlar d'un procés de mentalització, és a dir, que és com si agaféssim, com si els donéssim el nostre cervell per reaccionar davant de les coses, no? I per tant fem com una mena de mirall, no?
Sí, d'alguna manera ells estan aprenent a com interpretar el món i quines reaccions han de tenir. Llavors, en tot aquest procés, al final la mentalització és la capacitat d'inferir estats mentals i de posar-nos en el lloc de l'altre. Doncs quan els nens són molt petits, d'alguna manera, nosaltres els hi deixem el nostre cervell, la nostra forma de pensar, perquè ells puguin aprendre a fer-ho per ells mateixos. Això és, tothom ara s'ha sentit identificat, no? Quan el nostre fill cau a terra, un fill petit, el primer que fa és mirar-nos, a veure quina és la nostra reacció. Si nosaltres ens espantem i plorem, el nen ben segur que plorarà. Si nosaltres riem i venga, no passa res, aixeca't, el nen tan feliç i seguirà. No? Aquí la importància és mantenir un vincle segur, treballar perquè hi hagi aquesta vinculació afectiva segura i que el nostre nen pugui aprendre de forma natural en aquesta descoberta de l'entorn.
Això seria una cosa, una anecdòtica de cau al nen, però per exemple, amb el tema del dol i de la mort, també estem inferint.
Sí,
donem o no consentiment perquè sentin.
Totalment. En qualsevol cosa, nosaltres som figures de referència pels nostres nens, igual que són les mestres, eh? Ara quan sentia a l'Aina que deia els nens venen a nosaltres, bueno, evidentment són figures de referència molt importants. Hi ha nanos que troben molt a faltar la seva mestra, que han trobat molt a faltar a les educadores que no hi eren durant el confinament. Llavors, en qualsevol situació crítica o qualsevol situació nova, els nanos, la figura de referència som nosaltres, i ens miraran, ens buscaran per veure com reaccionem. El que nosaltres ens permetem, ens consentim, els estarem consentint a ells. Si nosaltres plorem, expressem emocions d'una forma controlada i ho fem amb naturalitat, ells també ho podran fer.
Més coses. A veure, les famílies, què podem fer per ajudar les criatures tan petites? Escoltàvem al principi el testimoni de la Marta, no? Amb dues criatures petites. Aquestes famílies amb criatures petites nascudes just abans de la pandèmia o durant la pandèmia, què poden fer? Com els poden ajudar?
Hi ha un punt que és parlar-los molt. Quan, per exemple, quan tens nanos molt petits que els treus a passejar amb el cotxet, anar-los explicant tot el que veus, les coses que hi ha, què fareu després, no? Tot el... fomentar moltíssim la comunicació, l'expressivitat, ajudar-los a posar nom a les coses que senten, que ells també ho puguin expressar. I si tenim qualsevol dubte o veiem alguna cosa, consultar un especialista, el que hem dit, i deixar-nos assessorar. No allò, portar-lo al metge perquè té una ferida. No, és poder aprendre quines coses podem millorar perquè no naixem ensenyats a ser pares i mares.
No, això és ben cert. No, ni amb un manual sota el braç. Avui a l'Ofici d'Educar, la salut mental de la petita infància.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Un context ric en estímuls, de 0 a 3, farà un cervell molt més capaç de continuar aprenent en el futur. David Bueno.
L'Anna Castro és mestra i directora de l'Escola Bressol La Cadireta del Bruc i coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya, que agrupa escoles públiques, privades i cooperatives durant 40 anys, defensant l'etapa educativa de 0 a 3 anys, i ens explica en el que més ha afectat la pandèmia als seus alumnes en el dia a dia.
És en els processos de familiarització. Tenint en compte que aquests infants han tingut un nucli familiar molt petit, en molts casos només han tingut relació amb el pare i la mare, i han nascut confinats. El primer entorn diferent que s'han trobat han sigut l'escola Bressol, la llar d'infants. Trobar-te una persona que no coneixes de res, amb mitja cara tapada, doncs ha resultat difícil. Els processos de familiarització s'han allargat més, ha costat més separar-se del pare i la mare, comptant que amb ells a la família també els hi ha costat. Confiar-te al seu nadó en aquestes circumstàncies, quan no han hagut de patir, no ho sabem ben bé el que s'ha patit a casa. Pèrdues familiars, de feina, aquestes situacions estressants no són el més adient per a aquesta petita infància. El fet de tenir grups bombolles separats tampoc ha afavorit aquesta socialització entre infants.
I què us ha ensenyat la pandèmia, Anna?
Sobretot a nivell social, la importància de les escoles bressol i de l'educació a la petita infància, en el 0-3. Som un col·lectiu sempre oblidat. Encara en regim per una normativa de fa més de 15 anys. Tenim unes ràtios desmesurades. No sé qui es planteja poder atendre individualment a 8 infants alhora o poder acompanyar i cercar propostes i activitats interessants per 20 infants de 2 a 3 anys alhora que intenten resoldre els conflictes que es donen de forma normal, eh? L'educació al 0-3 és la més oblidada. Suposo que pel fet que, com que aquests infants no tenen veu, són un sector no productiu de la població, no es té en compte. No sé per què les educadores de l'escola Bressol, tot i fer la tasca més important, són les menys valorades, econòmicament les pitjor pagades. No sé què té de diferència amb el segon cicle. Per això ens passa que moltes mestres ens marxen al segon cicle.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la salut mental de la petita infància en motiu de la Marató. N'hem parlat per ara amb l'Aina Cabau Vallverdú, educadora d'Escola Bressol de Barcelona. N'hem parlat amb l'Alícia Álvarez, psicòloga, directora assistencial de la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes. I en parlem ara amb la Núria Bea, pediatra del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CEDIAP, de Gràcia, de la Fundació Eulàlia Torres de Bea. Explica la Núria Bea que s'ha trobat amb una gran diversitat de famílies, n'hi ha que van agrair l'aturada del confinament, que van tenir facilitats per teletreballar o ajudes familiars, i d'altres que han estat molt angoixades amb el virus o han tingut pèrdues, famílies que no han sabut què fer amb un infant tantes hores tancats a casa i que els nens i nenes han vist molta pantalla, o famílies amb pocs recursos o també en situacions de violència domèstica. Expliques, Núria, que una vegada vau tornar a obrir, us va arribar una allau de casos pel temps d'aturada. Núria Bea, com t'has trobat els nens i les nenes, i al darrere, clar, les famílies?
Bé, tal com tu deies en la introducció, doncs amb situacions molt diverses. Des de famílies que amb el contacte telefònic que hem pogut mantenir podíem fer un relat que veies que observaven bé el nen i per telèfon o per videotrucada podies donar idees i has seguit treballant, fins a famílies que hem fet el primer contacte per telèfon o sense poder-nos veure i que ells estaven vivint situacions molt estressants, molt dures, que són gent amb prou competències però les perdien perquè estaven molt aplanats per tot el que els estava succeint, haver de treballar des de casa amb la criatura, potser amb un avi que s'està morint. Famílies que realment la situació social ja ha estat tan desbordada que, com deies tu a la introducció, no han tingut massa temps de mirar-se els nens i han estat els nanos molt en pantalles i no han sabut captar que aquell nen no estava anant bé, que s'estava desconnectant del món, que no s'estava relacionant. Vull dir que la varietat ha estat molt àmplia. S'ha estat dient amb totes les persones que han parlat abans que la influència de la família és cabdal, que com ho han viscut les famílies ha repercutit en els nens. Per tant, doncs, ha depès molt, molt de la situació de cada família.
Parlàvem prèviament i tu em deies que són paraules que em va impactar, no? Deies aïllats, absents i desvitalitzades algunes criatures, amb retard a nivell relacional o que han endarrerit la parla o més introspectius. És a dir, aquestes conseqüències de la pandèmia que sí, que les esteu constatant en aquest moment, no? Criatures desvitalitzades.
Sí. A veure, les criatures, els bebès que han nascut en època de pandèmia o que eren molt petitets quan ens va venir sobre aquest tancament que hem tingut, ens hem trobat amb que alguns pares, penseu en famílies que comparteixen un pis tres famílies, o famílies que realment cap dels dos es podia ocupar massa de la criatura i el que hem fet és posar-li molt de televisió, que és l'únic recurs que ens ha pogut trobar perquè la criatura no plorés i ells poguessin fer el que havien de fer que ho necessiten per viure. Ens els hem trobat després nanos que no saben relacionar-se, no han tingut aquell joc relacional amb la mare, que és l'estímul dels fer el següent pas de l'evolució, i per tant no l'han pogut fer tots sols. I llavors quan han arribat ens hem trobat això, nens apagats, nens desinteressats de l'entorn, que ja han arribat a una edat en què potser l'evolució motriu sí que l'han pogut fer, però que en canvi el que es deia, no han pogut adquirir la mínima, no parla, que no toca per edat, sinó capacitat de comunicació, el llenguatge gestual, que ja hauria d'estar adquirit. Per tant, i que això ha fet que els propis pares, llavors no els hagin pogut llegir, amb la qual cosa s'ha creat com un cercle viciós, i han passat mesos amb tot això, perquè des de que es va tancar fins que van poder reobrir totalment, han passat uns petits mesos, però que per aquests nens ha estat importants, i a més com que realment han estat moltes consultes que s'han acumulat de nens que no havien pogut conèixer, doncs sí, ha estat una allau.
Com se'ls pot ajudar? A veure.
La primera ajuda és ajudar la família a poder observar més el nen, a poder entendre què és el que ha passat i a donar-los recursos als pares perquè ells ajudin en el nen, perquè són nens molt petitets, i el que pugui fer un de nosaltres en un despatx tres vegades per setmana o una vegada per setmana, que és el que ens podem permetre, serà molt poc. Per tant, la primera cosa és ajudar els pares. Ajudar els pares a observar, a veure què ha passat en allà, a entendre, i que veure ells, donar-los recursos als pares, perquè des del seu dia a dia aprofitin les estones de relació amb el nano, que són relacions importantíssimes, perquè ells vitalitzar el nano. Siguin ells els que ajudin en el nano a progressar.
D'aquí la importància que els centres que treballen a primera infància siguin multidisciplinaris, és a dir, que feu un treball en xarxa, metges, psicòlegs, escoles bressol, assistents socials, per fer un pla per la família i la criatura. I tot i així t'ho expliques, Núria, que els centres, ens ho deies fa un moment, esteu col·lapsats en un moment que seria el més crucial pels nens, no? I entenent que les dificultats de la primera infància marcaran la resta de la vida d'aquesta criatura.
Sí, a veure, els centres són centres pluridisciplinars que treballem en xarxa amb els pediatres i les escoles, però als centres no hi tenim l'escola bressol. Diferencio
això. Sí, no, però que treballeu en xarxa.
Sí, treballem en xarxa, ens reunim, ens parlem per telèfon, ens escrivim amb les mestres, amb els pediatres, amb qui calgui per parlar de la criatura i establir junts un pla de treball. En quant, esclar, és una època vital perquè els nens neixen amb el cervell que no està acabat de fer. El cervell madura i justament madura, progressa, les sinapsis neuronals es relacionen en relació amb el que està succeint en la vida del nano, en l'estímul. I per tant, i són les bases, són els fonaments de l'evolució d'aprenentatge emocional, relacional de tots els individus. Per tant, sí, és una època vital i hauríem de poder tenir més disponibilitat. Sí.
De fet, tu m'explicaves, Núria, el cas d'una mestra de llar d'infants amb 19 nens a l'aula, 5 els ateníeu al CDIAP i 3 greus. És a dir, hem d'entendre que la pandèmia i sobretot la part del confinament pot haver fet que hi hagi menys detecció de dificultats en la petita infància.
Sí, pot haver passat això. També s'ha d'entendre que 2 nens a l'aula, moltes aules tenen 2 nens amb necessitats especials perquè hi ha una llei d'integració i que els 4 nanos hagin entrat a l'escola bressol sense haver consultat. Jo aquesta ràtio, te la vaig comentar el dia que parlàvem, no l'he vist mai més, d'aquesta ràtio de tants nens amb dificultats en la mateixa aula, la pròpia mestra ho deia. Però és veritat que totes les aules, cada nen té unes particularitats. La mestra, l'Aina, que intervenia en primer moment, parlava de la dificultat d'atendre 20 nens de 2 anys. És que per poder entendre a cada nen l'has de poder observar, has de poder tenir un temps d'exclusivitat per aquell nano, poder observar com es relaciona. És molt difícil.
Fins a quin punt, Núria, creus que el que està passant, el que ha passat, pot afectar el cervell de les criatures?
No ho sabem en aquest moment. Segur que d'alguna manera, perquè tot el que vivim ens afecta el cervell. I més en les criatures que, com deia, tenen un cervell immadur que està formant-se. Algun impacte tindrà. És molt difícil des d'ara dir quin impacte ens tindrà. Jo crec que ens han estat tenint a tots.
Tu parles d'aquest possible impacte del que ha passat amb la pandèmia en el cervell de les criatures, però també m'explicaves que hi ha una part que és del propi nen, que cadascú té el seu temperament a l'hora d'afrontar una situació, no?
Esclar, l'evolució de les criatures és en interacció. Winnicott, que va ser un pediatre i psicanalista, parlava, deia, un nen per si mateix no existeix. Els bebès sempre estan en una relació. En la relació amb els pares, en la relació amb les persones que els cuiden íntimament i que els coneixen, s'estimula l'evolució de la criatura i s'estimula el desenvolupament del cervell. Cada criatura neix ja, i això és de naixement, amb un temperament que ve de la genètica, que ve de les vicissituds en l'embaràs. Un nano molt irritable és molt difícil per qualsevol mare, per capaç que sigui. I, per tant, aquella mare es neguitejarà i no tindrà les competències que tindria si el seu fill hagués nascut amb un temperament plàcid, somrient, que es nutrís bé, que engreixés bé i que la deixés amb ella tranquil·la com a mare. I, per tant, és una interacció que va del bebè a la mare i de la mare al bebè.
Diu la Núria Beà que treballar bé la primera infància és treballar per la prevenció de la salut mental de la criatura i de la família. Són els fonaments de la salut mental i el desenvolupament de les capacitats dels infants. Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, la salut mental de la petita infància.
Marieta, bola, bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré pa i mel. Que cortat.
Tot el que nosaltres som en l'edat adulta té una directa relació amb el que hem viscut en la nostra primera infància. Rosa Ferrer.
Avui a l'Ofici d'Educar avaluem quina és la situació mental, social de la petita infància, familiar de la petita infància. Sentíem abans una de les educadores que ens explicava nascuts confinats, situació difícil, com construir la confiança. Nascuts confinats, aquesta generació quedarà marcada, determinada, d'alguna manera?
Com deia la Núria, segurament sí, però dependrà molt de com hagi estat aquest confinament i de com siguin les famílies, no? Quan la sentia i parlava de la manca d'estímuls, no? Aquesta, la deprivació sensorial és una cosa gravíssima, de fet, en nanos que neixen i que estan institucionalitzats a altres països, no? Que estan en orfandats, després tenen seqüeles, i seqüeles que poden ser per sempre. Llavors, realment, aquí tenim una tasca per gestionar això. Que estaran marcats en el sentit negatiu? No té per què. No té per què. Que tindrà unes vivències diferents? Sí, com qualsevol nen.
Si jo tinc una criatura, que tu abans ho deies, que té moltíssima por i que no es vol apropar a les persones i que d'alguna manera ha impregnat aquesta situació, jo com ho enfoco, això? Què li dic? No tinguis por.
Habitualment, la primera cosa és no tenir por un mateix. Quan els pares tenen por, poden dir el que vulguin, que els nanos ens perceben. Llavors, la primera cosa, jo deia abans, és ajudar l'adult a ell poder estar tranquil, entendre la situació, perquè llavors ens podrà transmetre tranquil·litat en el fill. Dir-los als nens no tinguis por quan estan espantats és fer-los sentir molt solets, perquè segueixen tenint por, però el que veuen és que no ho entenem.
Totalment.
Una altra de les coses que ens deia una de les educadores és no tenen veu. No tenen veu, però els hem d'interpretar, els hem de fer de veu. Què fem amb aquest no tenen veu? Perquè no la tenen, són petits.
Els bebès no tenen veu, però tenen llenguatge. I es comuniquen la mar de bé a través del plor, a través d'estar tranquils i entretinguts amb les seves joguinetes, a través del riure quan ens contacten amb nosaltres i ens veuen. Un bebè, quan està fent una activitat en relació amb un altre, canvia d'expressió, se li il·lumina la mirada, la cara se li concentra. Vol dir que en aquell moment està bé. Per tant, el que hem de fer és tenir disponibilitat per observar, veure la resposta a les nostres actuacions cap a ells, buscar el seu confort i saber que no sempre no serà confort 100%, que hi ha moments que els nanos hem de fer coses que no els agraden, però podem estar acompanyant. Abans, ho deia l'Alícia, se'ls pot anticipar què vindrà a continuació, explicar-li ja sé que no t'agrada, però això ho hem de fer, i encara que no ens entenguin les paraules, ens entenen el to de veu.
I aprendre a llegir-los, no? Hi ha una intervenció molt maca quan, amb una tècnica que es diu la tècnica de Braselton, que quan acaben de néixer, no? Fas un treball amb els pares, tu estàs allà també com a observador, i aprens a llegir aquella criatura. Al final, els pares són qui més saben d'aquell nen, no? Perquè és el seu fill. I això, però això t'ho has de creure. Llavors, has d'aprendre a llegir el teu fill, has d'aprendre a interactuar amb ell.
I la nostra feina, a vegades, és ajudar els pares a llegir el fill, senzillament.
Sí.
Estan allà presents, veure què passa, i amb veu alta, com una mica retransmetre al nen. De manera que els pares
això.
Puguin captar.
Ajudar a transmetre al nen.
A veure, és una manera de dir-ho. Però ajudar-los a veure com allò ha agradat, mira quina resposta, perquè els pares s'ha d'entendre que han passat moltes hores, no amb la pandèmia de sempre, a vegades estan neguitosos, els hi preocupen les coses, no saben com fer-se ajudar. La pauta sola, vostè faci això, si ells no han entès el perquè i no poden llegir bé en aquest nen, serà molt difícil que ho puguem fer. En canvi, si ells observen, trauran capacitats pròpies, que seran les que els seran més útils.
Sí, es sorprenen. Al final és la capacitat de sorprendre't amb les coses que fa i veure que també és capaç de moltes coses i de comunicar-se i de seguir, de mirar, de posar atenció. I a més això, quan acabes de tenir el fill, això és meravellós, no? Donar-te en compte d'aquestes coses.
I ara m'explicareu com pot ser que la nostra societat, hem sentit les educadores que diuen, són les menys valorades, educadores de la petita infància. Com s'explica això? Que siguin les menys valorades. Què ens passa com a societat?
No sé, jo crec que en general la petita infància no és una part que es tingui molt en compte fins fa... Bueno, no et parlo de 100 anys, o sigui, fa 20 anys es pensava que els nadons recent nascuts no sentien dolor, no? A aquest punt estem, les coses han evolucionat molt i ara sabem moltíssimes coses, sabem que és un període crític, però, bueno, potser és que encara necessitem una mica més de temps, però igual que la psicologia o igual que altres coses, que no som una societat que li donem especialment importància. Hi ha altres cultures que la infància, igual que la gent gran, es cuida molt més, es té molt més en compte.
Sí, no hi sé afegir gaire cosa més.
No, més que res, perquè per valoritzar la feina de les educadores, és a dir, com a societat, com hem de fer sentir aquestes educadores, perquè és així com se senten elles, que la seva feina té menys valor, per exemple, deia, no m'estranya que marxin de aquesta etapa i se'n vagin a altres etapes, no?
És que és ben cert que tenen unes ràtios. Tenir 8 bebès i haver-te'n de cuidar, si només el cuidador físic d'un bebè, una sola persona tenint un bebè va desbordada, com pots estar tenint 8 bebès? Canviar bolquers, alimentar, jugar una mica, on hi ha el temps d'observació necessari per poder donar les respostes prou personalitzades, per dir-ho així, amb la qual se les posa a treballar d'una manera que han d'atendre el col·lectiu, no poden atendre cada criatura individualitzadament, i jo crec que això deu ser molt dur.
I a part, perquè no, jo crec que la major o una gran part de la societat no entén que la feina que fan, tota la feina, té un valor educatiu. L'etapa de 0-3, que és una etapa crítica, no estan allà aparcats els nanos. No, no. És un procés educatiu i aprenen a través dels hàbits de la vida quotidiana i tot el que fan té un caràcter educatiu molt important i la socialització... I això, jo crec que hi ha una gran part de la societat que no ho entén, que pensa que, bueno, que en aquestes edats encara no fan gaire res i que, bueno, que simplement ells necessiten treballar i algú que els cuidi.
A vegades passa que en temps de crisi es tenen més criatures, no? Ho parlàvem amb l'Alícia, no? I gent que en aquest període ha decidit tenir una criatura, no? És un moment complicat per tenir una criatura?
Jo crec que t'ho vaig dir en el seu moment, per tenir una criatura has de voler tenir-la, no? Realment has de tenir ganes. En general, tenir una criatura per solucionar problemes o sense plantejar-t'ho gaire, bueno, és un repte i evidentment si no ho tenies molt clar abans, doncs el repte serà més gran perquè doncs et posa a prova diàriament i contínuament i és una situació d'estrès molt forta. En general, no és una bona pràctica prendre decisions en moments de crisi. Que la decisió la pots prendre igual i pot ser la mateixa un cop ja t'hagis estabilitzat, però en moments de crisi, en general, no és una bona idea prendre decisions, i menys grans.
I tot i així, que totes les criatures siguin molt benvingudes, en pandèmia o sense, i que les estimem, les cuidem, les entenguem i les llegim, com ens dèieu avui. Avui n'hem parlat, la salut mental de la petita infància. Gràcies, Alícia Álvarez. Gràcies, Núria Beà. I gràcies, l'Aina Cabau Vallverdú, que també l'hem sentida. I a la Carol Aranda i l'Anna Castro, mestres, que en el dia a dia també estan amb aquestes precioses criatures. I a la mare, amb la que hem començat al principi, la Marta, que estan allà entenent què està passant en aquells que parlen tan bonics. Gràcies per haver-nos acompanyat. Una forta abraçada.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
L'Ofici d'Educar? Premi Marta Mata 2021.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar l'Ofici d'Educar, mentre la mare em dona el pit i el papa macarona.
Ui, on és la mare?
Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa fa pessigolles.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
I amb l'Eva Bach aprenem lliçons que serveixen pel temps de coronavirus i sense coronavirus també serveixen. Avui, Eva, la pregunta que et fem és, ara venen uns dies, no? Què podem fer aquests dies tenint en compte que l'ideal seria, malgrat el que està passant, no quedar-nos tancats a casa? Eva?
Doncs sí, bon dia, Elisabet. Venen dies de festes i donada la situació de pandèmia, les xifres actuals, sempre, com bé has dit, però ara més que mai, convé que no ens passem tot el dia a casa entaulats, fent àpats i en interiors. Jo proposo que aprofitem per sortir a fer vida a l'aire lliure i incidiria en dues coses essencials. La primera, apropar-nos a la natura, i la segona, anar-hi a no fer res en especial, és a dir, simplement a contemplar-la i a deixar-nos sorprendre. M'explico. Pel que fa a la primera, que el fet de sortir a la natura, sabem que és una font i una escola extraordinària de coneixement, de sensacions, d'emocions, però també de bellesa, de sensibilitat, de salut i d'aprenentatges per la vida. Vivim en un país amb hiverns que poden ser puntualment freds en alguns llocs, però que són força benèvols. Per tant, aprofitem-ho.
I ho aprofitem fent?
Doncs mira, aprofitant aquest potencial que et deia que té la natura, perquè sovint el desaprofitem perquè hi anem a fer coses, a prosseguir amb aquesta activació, amb aquesta agitació quotidiana habitual, en comptes d'anar-hi doncs, a contemplar-la, a descobrir-la, a admirar-la i a pacificar-nos amb ella. Portem un nivell d'activitat tan frenètic que ens desassossega la possibilitat de poder passar uns sols instants inactius. Arriba vacances o caps de setmana, Elisabet, i ja saps quina pregunta ens fem i ens fan a casa els nostres fills, no?
Què farem?
Què farem o on anirem? Exactament. Doncs jo proposo que responguem una cosa que a vegades responia als meus fills, i és que anirem a no fer res, anirem a deixar-nos sorprendre.
Jo et dic quina serà la resposta. A quin avorriment!
Exactament. Les cares segur que poden ser un poema, eh? Però quan els dius això i ho fas convençuda i ho vas repetint de tant en tant i resulta que algun dia la natura et sorprèn realment amb algun espectacle de llums, de colors, de vida, de força, doncs hi comencen a trobar el gust també. Però clar, què és indispensable aquí? Doncs que el primer o la primera que hi trobem el gust siguem nosaltres, que els adults estiguem, doncs, siguem persones capaços d'estar una estona en silenci, una estona sense fer res. Per exemple, doncs, en un observatori d'aus, contemplant una cosa tan simple, dic a vegades, com els cercles concèntrics que fa a l'aigua un petit ànec cabosset quan se submergeix i torna a la superfície. Són escenes totalment imperceptibles si no t'atures a contemplar-les, però que et captiven els sentits i t'omplen de placidesa si ets capaç de fer-ho. Val moltíssim la pena poder aprendre a aturar-nos en la bellesa d'un senzill instant en la natura, amb unes fulles que cauen, que els hi ve la llum per l'altre costat. En fi, ensenyar les criatures a contemplar i admirar la natura, que requereix bàsicament dues coses. La primera, aquesta que acabo de dir, la companyia d'una persona adulta que sàpiga contemplar-la i que gaudeixi contemplant-la, que senti passió, admiració i respecte pel món natural i que els encomani. I la segona, doncs una bona dosi de temps i paciència, perquè la natura no és un museu amb uns horaris i amb unes col·leccions fixes o permanents. A la natura tot és temporal, tot va canviant, i educar criatures sanes i amb consciència ecosocial que l'estimin, que la vulguin protegir, que la sentin part de la seva vida i de la vida, que sempre dic que la protecció dels entorns naturals no protegeix només els ànecs o els animals que viuen, és que protegeix la nostra vida i la del planeta. I, per tant, desenvolupar aquesta consciència requereix afluixar el ritme, requereix practicar la calma, dedicar-hi hores sense programació, sense cap exigència ni expectativa concreta, moguts per un desig que crec que és el que ens ha de portar a apropar-nos, i que és el de conèixer per admirar, admirar per vincular-nos, vincular-nos per estimar, estimar per respectar i respectar per preservar. Tot això és una cadena i hem de començar nosaltres, tenint aquesta capacitat de contemplar i de conèixer.
I tocar, jo que sí, i tocar som la natura, perquè també experimentar amb la natura,
clar,
i honorar-la i tocar-la i trepitjar-la.
Tots els sentits oberts, Elisabet, perquè si som capaços d'obrir els sentits i el cor i el cos a la natura i la ment, doncs la veritat és que algun dia segur, segur que ens meravellarà. Més d'un dia.
I les converses que sorgeixen en aquest context, que són la mar de boniques.
Meravelles, també.
Avui, aquestes propostes, sentir-te sempre és un plaer, Eva Bach. Moltíssimes gràcies, una forta abraçada i fins a la propera.
Un plaer, Elisabet. Gràcies.
i m'agrada molt riure.
L'Ofici d'Educar tornem el dia de Nadal a les 9 del matí i el 2 de gener amb el Pot Petit. Us deixem amb el disc de la Marató, Sílvia Pérez Cruz, Tot el que em dones tu, de Pau Donés. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé.
Tot el que em dones tu és molt més del que necessito i del que demano. És molt més, és molt més.
I fins aquí l'Ofici d'Educar.
Gràcies, Elisabet. Fins la setmana vinent.
Tot el que em dones tu és molt més del que demano. Tot el que em dones tu és just el que necessito. Tot el que em dones tu no crec que ho tingui merescut. Per tot el que em dones tu sempre seràs molt benvingut. Gràcies per ser al meu costat, per l'amistat, la companyia. Ets el millor que m'ha donat, que m'ha donat la vida. Per tot el que hagi rebut, estar aquí val més la pena. Gràcies a tu.
És molt més.